Radio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Avui coneixíem la notícia que possiblement, i segons els experts i les darreres dades del PIB, que cau un 0,3%, Espanya entrarà en recessió, de nou. Divendres passat s'aprovava una de les reformes laborals més agosarades des de la democràcia. Una reforma que abarateix els acomiadaments, deixa enrere els convenis col·lectius i afebleix la posició de la Generalitat davant de qualsevol pressió sobre les empreses. Una reforma que ha d'ajudar a promoure l'ocupació, però que el mateix Joan Rossell, president de la COE, ha anunciat que només serà així quan bufin vents més positius. Potser per aleshores ja no haguessin calgut aquestes mesures. Per altra banda, avui el Congrés dels Diputats ha aprovat un decret llei de reforma del sector financer per al seu sanejament. La reforma obliga les entitats financeres a fer provisions per valor de 52.000 milions d'euros davant dels riscos vinculats al sector immobiliari, 2.000 milions per sobre de la previsió que el mes de gener va anunciar de Guindos. El text aprovat amb els vots del PP, del PSOE i de CiU i amb l'abstenció del PNB també comporta limitar a 600.000 euros les retribucions dels presidents de bancs i caixes que rebin ajudes públiques i a 300.000 en el cas d'aquelles que hagin estat intervingudes. Parlem de xifres de 5 zeros, xifres que a un ciutadà o ciutadana mig li costa anys i plors a ingressar. Això sí, en part dels seus impostos, ajuda les entitats financeres a mantenir aquests sous, a partir d'ara limitats. Una reforma que arriba tard i que queda lluny del que probablement hauria de demanar com a societat en el moment crític en el que ens trobem, però que arriba, finalment. En un dia com avui, de mitges celebracions i mitges penes, a Plusvàlua seguim creient que cal fer alguna cosa i que, tot i la crisi, tot i aquests moments crítics que apuntàvem, no podem deixar perdre una de les coses que ens faci el que som, la responsabilitat, la sensibilitat, l'ànima, podríem dir, davant les necessitats humanes. Avui a Plusvàlua, el paper de les entitats socials davant la crisi, amb Jaume Lanaspa, director general de la Fundació La Caixa.
Si vols dir la teva, connecta't al Facebook del programa a facebook.com/plusvàlua, al nostre blog plusvàlua.cat, per mail a participa@plusvàlua.cat o truca'ns al telèfon del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Volem saber la teva opinió.
Amb el procés de fusió de caixes que estem vivint els últims mesos, moltes entitats financeres han desaparegut i, per tant, també ho ha fet la seva funció social. Tot apunta a que es perdran molts llocs de treball proporcionats per obres socials i que els col·lectius més necessitats es veuran altament afectats per aquesta situació. Es podria afirmar, doncs, que s'han perdut unes institucions que van portar a la pràctica la responsabilitat social i una certa idea del capitalisme amb rostre humà. Looking out on the morning rain.
I used to feel. Senyor Jaume Lanaspa, director general de la Fundació La Caixa, benvingut a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Moltes gràcies.
És un honor tenir-lo, una fundació que fa més de 100 anys, bueno, com a fundació, com a dintre de l'obra social de La Caixa, que existeix, que treballa per la societat, per millorar-la. Quin és el futur de la, no de la Fundació La Caixa només, sinó de la del paper que tenen les caixes, o que tenien les caixes dintre de la nostra societat?
Tal com jo ho veig, les caixes continuen tenint vocació de mantenir el paper històric. O sigui, el paper de treballar en favor de la integració financera, la inserció financera també, normalment la inserció social, de posar les seves xarxes o els seus serveis a disposició de tothom, aquesta vocació d'universalitat i d'igualtat està present i continua present. L'altra qüestió és que, com a conseqüència de la crisi, una de les conseqüències, algunes caixes no poden estar avui a l'alçada dels compromisos que tenien fa 3 o 4 anys enrere, però em consta que és molt malgrat els seus desitjos i amb la ferma voluntat de recuperar-ho de seguida que puguin. En el cas de la Caixa, sortosament, continua mantenint el nivell absolut amb xifra concreta de compromisos, continua mantenint el mateix pressupost que...
El mateix pressupost que tenien
antigament. Per 5 anys consecutius mantenim el pressupost des del 2008, cada any, any rere any, tenim l'immens privilegi i l'esforç enorme per part de la Casa Mare de mantenir els 500 milions de pressupost a l'obra social. El que ens demana el nostre patronat i el nostre president és tenir els mateixos recursos i ser més eficients. Que això és una demanda absolutament legítima, evidentment, i molt estimulant per als professionals que hi treballem i que permet arribar més lluny, sortosament, en combinació i en complicitat amb moltes entitats, amb centenars d'entitats arreu del territori espanyol, arribar més lluny, ser més eficients, obtenir millors resultats, eliminar a vegades disfuncions o duplicitats que es poden donar en algun moment en els anys, diguem-ne, eufòrics, i és un bon ensenyament d'aquesta crisi. O sigui, el capital humà que treballa en entitats socials ha guanyat en qualitat i ha guanyat en eficiència en part gràcies a la crisi.
El que deu costar, senyor Lanaspa, en aquest moment deu ser saber prioritzar amb tantes necessitats socials que els deu arribar. Quines són les que prioritzem, que entren dintre d'aquest pressupost i quines s'han de quedar fora? Suposo que aquest deu ser un punt delicat.
Sí, és una pregunta difícil. Bueno, de fet, coses que cal prioritzar. Nosaltres tenim molt clar la lluita per la igualtat, la millora de l'equitat, dit d'una altra manera. Hi ha un anàlisi previ, que la crisi, en part, la part més visible de la crisi és la bombolla financera, la Lehman Brothers, la subprime, això és la part visible. El fons i la causa última de la crisi no la subprime, és allò que va portar que als Estats Units i a altres països es generés aquest tipus de crèdit. I la causa última, quan s'aprofundeix l'anàlisi, no és la desreglamentació que contribueix poderosament a la crisi, sinó les desigualtats que s'havien anat polaritzant, s'havien anat accentuant els darrers 30 anys. O sigui, al final del segle XX, començaven del XXI, no han estat gloriosos, d'aquest punt de vista, s'ha polaritzat la renta i la riquesa en els països avançats, als Estats Units, a França, a Espanya, a Anglaterra, a tot arreu, els països, també a l'Europa, no només als Estats Units o als països anglosaxons, però un indicador a casa nostra que és bastant frapant. Els anys d'eufòria, els 15 anys de creixement continuat que vam gaudir en aquest país, no van servir per reduir la taxa de pobresa. La pobresa relativa a Espanya va estar estable al voltant del 20%, i a Catalunya, si fa o no fa, potser mig punt per sota, però no va canviar essencialment durant els 15 anys d'eufòria i d'aparent abundància.
O sigui, que bé, malgrat hi hagin diners, o sigui, malgrat la majoria de la gent, o una bona part de la gent, estigui en una situació positiva econòmicament, la pobresa segueix estant-hi, no va canviar res.
El problema no és de riquesa, sinó de bona o de correcta o d'eficient, dic eficient i ho dic expressament, distribució de riquesa. Aquests anys el món ha viscut el que algú va batejar com creixement a crèdit. El creixement als Estats Units, a Espanya i a altres països, i una mica al món occidental, es va finançar a crèdit perquè l'excessiva polarització de riquesa, l'excessiva polarització de la distribució de renta, va fer que classes mitjanes i classes treballadores no tinguessin prou capacitat per sostenir una demanda efectiva suficient, i això es va suplir amb una oferta de crèdit pletòrica. Hi havia molta liquiditat i encara hi és a nivell mundial, i això va fer que durant anys, insisteixo, i no és un fenomen exclusivament català, espanyol, ni europeu, ni americà, sinó bastant compartit, amb matisos, però bastant compartit, es va finançar el creixement sostenint la demanda a base de crèdit. que va portar el sobreendeutament tant de les famílies i les persones com dels estats, com que al mateix temps hi havia aquesta mitificació del paper dels mercats, un cert qüestionament de l'estat del benestar, sobretot de la banda dels ingressos, qüestionament dels impostos, rebaixa sistemàtica d'impostos també a tot el món, pas enrere amb la imposició progressiva que s'havia avançat en el segle XX, i això ha produït un desequilibri entre necessitats i capacitats que s'ha finançat mentre ha estat possible amb el recurs al crèdit, fins i tot tant de les administracions com, com del sector privat, fins que ha arribat un moment que no era més sostenible i d'aquí ve, en el fons, en última instància, la crisi.
Senyor Jaume Lanaspa, director general de la Fundació La Caixa, vostès que han tingut, que tenen la perspectiva de tants anys del concepte crèdit, probablement no era el mateix una petició de crèdit a principis de segle, del 1900, parlem, que el que ha estat ara.
Francament no ho recordo.
Segur que no, però probablement la perspectiva era una altra, no? I això que ens ha explicat vostè aquí en 3 minuts, que anotava jo, no? El creixement a crèdit, que sembla una mica imparable.
Mira, si em permet, li poso un exemple. Jo recordo, hi ha dues coses d'aquests darrers anys que m'han fet prendre coses, si vostè vol, anecdòtiques, però significatives. Un dia vaig sentir el senyor Zapatero dir que baixar impostos és progressista. Bueno, això és una frivolitat intel·lectual des del punt de vista. No està demostrat que baixar impostos sigui progressista. Però indica una mica aquest estat d'esperit universal, perquè hi ha un component ideològic i propagandístic, si em permeten l'expressió, molt fort, que va fer que tothom cregués que baixar impostos és progressista, que un impost, una taxa marginal d'imposició sobre la renta superior al 50% és insostenible, i ningú recorda que a Suècia, per exemple, a finals dels 80, fa 30 anys, l'impost marginal d'imposició és el 87%. 87. I als Estats Units, als anys 50, era el 94%. El Van Puig d'ara, el 94%, sembla confiscatori, espectacular, insostenible.
Medieval,
però
no
conec cap professional ni cap persona sèria que deixi de treballar perquè pagui impostos. No, és que de debò no conec a ningú. O sigui que jo deu és que si hi ha molts impostos la gent no treballa. Bueno, això és una afirmació, la curva de l'Afer famosa que baixant impostos la voluntat de recaudació s'han cregut de molts anys, però s'ha demostrat empíricament falsa. O sigui, aquest és una anècdota, entre cometes, però que indica això, una certa categoria. Una altra anècdota que també em va frapar, sentia a una caixa d'estalvis catalana un anunci a la ràdio, anant a treballar, allò, a les 8 del matí, que deia: ho veig, ho vull, ho tinc. Aquesta idea d'immediatesa i, clar, finançat a crèdit. Era un anunci de crèdit al consum. I em va xocar moltíssim. Em va xocar molt que una caixa d'estalvis catalana, bueno, si hagués estat madrilenya també m'hauria xocat, home, potser un pèl menys, però també m'hauria xocat. Però que una caixa d'estalvis faci aquest tipus de publicitat que és incitadora al consum, ho trobo incoherent. Ho vaig trobar incoherent. O sigui, recordo, em va xocar i ho vaig memoritzar, m'ha quedat gravat i tinc mala memòria. Però això m'ha quedat gravat. Però és una anècdota que explica, perquè servia una mica per explicar això. Hi ha hagut, i malauradament també per part d'algunes entitats financeres i fins i tot d'algunes caixes d'estalvi, una certa propensió a animar els seus clients a nivell universal i també en el cas espanyol i català, a animar els seus clients a endeutar-se. I igual que no és equitatiu responsabilitzar únicament el sistema financer del que marquen d'aquest sobreendeutament, tampoc és... seria just ignorar-ho. El sobreendeutament no era forçant, ningú va estar obligat a sobreendeutar-se, però va haver entitats que no van ser prou prudents a l'hora de facilitar crèdit. I això és un exemple il·lustratiu de lo que entenc que no s'ha de fer. De que no... Home, que sembla incoherent. Les caixes d'estalvi tenen una cultura històrica diferent d'aquesta, no?
Probablement ara el que ha portat aquesta situació és a tenir dues coses. Una, la polarització de la riquesa que vostè apuntava, que s'ha de solventar, perquè actualment, a més, hi ha un nivell molt més alt de la població que està en risc d'exclusió en aquest moment, en aquesta situació de crisi, i l'altra és, canviaran els patrons si les coses comencen a anar bé, tant d'uns com dels altres, com tant del consumidor, de dir, doncs potser no ho necessito, ho veig, ho tinc, ho vull, ho tinc, potser no ho necessito, no? Com de les entitats o de les empreses a generar-ho. Haurem canviat?
Jo estic convençut de que sí. En part perquè vull estar convençut de que sí. O sigui, és una esperança, allò una mica forçada, si vostè vol, però crec que sí. La crisi ens ha fet reflexionar molt, molt, i a moltes entitats, a moltes institucions, i a moltes persones, i estic convençut que n'aprendrem.
La responsabilitat social corporativa és el compromís de conduir els negocis de les empreses tenint en compte els impactes que tots els aspectes de les seves activitats generen sobre els seus clients, empleats, accionistes, comunitats locals, medi ambient i sobre la societat en general. Això implica el compliment obligatori de la legislació nacional i internacional en l'àmbit social, laboral, mediambiental i de drets humans, així com qualsevol altra acció voluntària que l'empresa vulgui emprendre per millorar la qualitat de vida dels seus empleats, les comunitats on opera i de la societat en conjunt. Les caixes d'estalvis són un clar exemple de la responsabilitat social que duen a terme a través, bàsicament, de la seva obra social.
Doncs som amb Jaume Lanaspa, director general de la Fundació La Caixa Plusvàlua de Ràdio Estel, parlant dels problemes una mica amb els que es pot treballar en la nostra societat. Un principal que ens preocupa és la desigualtat, l'equitat, la manca d'equitat. I l'altre que he pogut comprovar que vostès treballen darrerament, bueno, sempre han treballat, però amb potser més força, deixi-m'ho dir, és en el tema dels valors, no? De que les coses canvin també des de dintre. Fa el mes de desembre feien unes conferències, una jornada sobre les empreses amb ànima. Avui fan també el Caixa Fòrum. Deu estar a punt d'acabar la jornada sobre entitats financeres i part espiritual, podríem dir, valors. Com decideix una entitat financera, a més, no? O la seva fundació, incidir en aquests temes?
Bueno, en el nostre cas crec que forma part una mica de la cultura, diguem-ne, atàvica, que està a punt de dir, la cultura tradicional de la institució. O sigui, en els orígens, començant del segle XX, quan va néixer la Caixa, hi havia un fort compromís social, hi havia un catàleg de valors que el Ricard Moragas en aquella època va explicitar i que al cap de molts anys l'actual president Isidre Feiner va rescatar, va reflexionar, va demanar, va organitzar, a més molt, molt interessant, va demanar als empleats quins eren els valors distintius de la Caixa. I curiosament, bona part dels valors que 100 anys més tard la gent de la Caixa identificava com a valors de la institució coincidien amb els valors fundacionals del Moragas. Responsabilitat, honestetat, lleialtat, compromís social, és una sèrie de valors que són valors captats, sí, valors permanents que la nostra gent entenia que eren els valors distintius i desitjables per part de la institució. I, bueno, aquesta coherència al llarg dels anys, que nosaltres tenim una teoria, entre com una petita teoria, en quant a responsabilitat social de les empreses, que és, té tres ingredients, i només són tres, que és molt, molt senzill. Una és la coherència. La coherència és fonamental. El que més pot deslegitimar, o més fàcilment o més ràpidament, pot deslegitimar una empresa o una persona, és la incoherència. Ningú ens obliga a dir el que diem, però el que diem s'ha de ser veritat. I això serveix per les persones, serveix per les empreses i per les caixes d'estalvi.
És la base de la confiança.
No? La coherència és fonamental. Segon tret, respecte als drets humans. I això també és, sembla de sentit comú i és una exigència universal, a vegades no és tan evident, perquè hi ha drets humans més subtils. La dignitat, el respecte a la dignitat és fonamental i a vegades hi ha actuacions que no són prou curoses o prou sensibles en aquest tipus de dret humà més subtil, com el dret a la vida, els drets bàsics, evidentment qualsevol empresa occidental el respecta, hi ha altres que són més subtils que també cal respectar. El segon ingredient, respecte als drets humans, i tercer ingredient, compromís amb la comunitat, compromís amb l'entorn. O sigui, no és imaginable una empresa pròspera, una empresa que vagi molt bé en un context empobrit o un lloc paupèrrim, una falta, manca de cohesió social, amb un problema, no és concebible. La consistència entre el paper com a empresa i fent-ho bé, creant ocupació, creant riquesa, donant servei, I el compromís a l'entorn sembla, del nostre punt de vista, que és un dels elements de legitimació de la funció empresarial. Compromís social, coherència i respecte als drets humans són, els creiem, els elements bàsics de legitimació. Com hi ha la Caixa i l'obra social, tractem de respectar o de ser coherents a l'ús autònom amb aquest dibuix. I simplement afegir un matís, a la Caixa, sortosament, no descarrega la seva responsabilitat social corporativa amb l'obra social. A més, fa obra social, i és una part bàsica del model Caixa. La Caixa, també diu a vegades el nostre president, té tres ingredients: l'activitat financera, l'activitat empresarial i l'obra social. I aquest és el nostre model. L'obra social és part indestructible, confio, però en tot cas inseparable, del model Caixa. Però això no vol dir que la Caixa com a tal, o la Caixa, o CaixaBank en aquest moment, com a entitat financera, i com a entitat financera cotitzada a borsa, es despreocupi de la seva responsabilitat. CaixaBank, com a banc, té una funció de responsabilitat social i té un equip encarregat de responsabilitat social respecte al medi ambient, respecte a la comunitat, etc., la inclusió financera. Tot això no ho descarrega l'obra social. La pròpia entitat bancària té també, la Caixa com a tal, té el seu component de responsabilitat social, que es reforça, i tractem de fer-ho, a més, de manera coherent en l'activitat de l'obra social.
Així participen i es comprometen doblement.
En cert modo, sí.
Ho havíem dit.
I sortosament. No, però a més és cert que a vegades ataquem, entre cometes, necessitats de dos vessants. Des de la vessant financera i des de la vessant social. I això permet probablement millorar l'eficàcia.
Quan li parlava de que probablement el més complicat com a director general de la Fundació La Caixa és decidir a on van a parar finalment els diners, en quins projectes i quins són els temes que toquen cada any. Un tema parlava l'equitat com a bàsic, i sobretot en uns moments en què la crisi doncs apreta molt aquí i també a fora. No? Quin és el... Perquè un... El que jo em qüestionava abans de venir avui en el programa i pensava, no?, que podríem, quins temes, no?, podríem atacar. Un dels temes principals que ha desenvolupat amb molta força la Fundació La Caixa ha estat la cultura. I en el moment en el que estem, en el que precisament doncs, amb el nou govern s'ha suprimit el que era el Ministeri de Cultura, en aquest procés de constricció una mica de les despeses, i el que veiem, no?, que la cultura, tant des del consum, perquè no n'hi ha tant, perquè és difícil, com des de les subvencions o promocions o suport de l'administració pública, perquè tampoc té aquesta capacitat, doncs a mi el que em feia por, i pensava, home, si trobes un nen plorant de gana, no?, el primer que vols és donar-li de menjar. Quan serà el moment de donar-li un llibre?
Sí, sí, una qüestió sensible. Bueno, el nostre cas, i parlo del nostre cas, és el que conec de més a prop, no? Quan deia el nostre patronat i l'entitat mare, la Caixa, ha anat decidint mantenir el pressupost any rere any, tampoc ho ha fet gratuïtament. Ens ha demanat, com deia abans, millor eficiència. El millor eficiència, el que suposa la pràctica, és prioritzar els temes socials, els temes més sensibles, i en aquesta conjuntura hi ha dos grans temes als que donem molta atenció, i més que fa 5 anys, que són la lluita contra la pobresa infantil, que és un tema punyent i més greu avui, malauradament, que 5 anys enrere. Aquí invertim més recursos i més esforç i més il·lusió, si s'escau, si som capaços, en aquest tema. I l'altre és el de la recerca d'ocupació. Recerca d'ocupació per col·lectius fràgils que encara són tan més afectats per la crisi. Això pot ser des de joves que no tenen ni feina ni professió, que van deixar els estudis, que es van caricaturitzar, perquè van a treballar a l'hostaleria, a la construcció, etc. Quan això ha fet crisi, s'han quedat sense feina i, a més, com que havien deixat els estudis, tampoc sense formació. Però aquestes persones tracten d'ajudar a trobar una feina digna, immigrants que han perdut la feina i que arrisquen perdre els papers, que això és algo que la ciutadania coneix poc, però hi ha un cercle, diguem-ne, viciós, infernal. Una persona immigrada que porta anys treballant al nostre país, que és un ciutadà com els altres, que ha pagat els seus impostos com els ciutadans natius, i que per la feina corre el risc de perdre el permís de residència i convertir-se, entre cometes, en il·legal, bueno, algú sense papers. Una cosa que sembla realment increïble. Aquestes persones per ells és vital recuperar una feina, perquè d'allò depèn la seva possibilitat de continuar treballant en pau i dignament al nostre país. Doncs aquest és un altre col·lectiu al que ens adrecem, discapacitats físics, psíquics, malalts mentals, i un terç aproximadament del total, com el 35% més concretament, és aquest tipus de persones, dones víctimes de violència de gènere, persones grans, sabent que el mercat laboral, paradoxalment, comença a considerar gran a partir de realment dels 45. Fins ara més aviat dels 50, però ara una persona amb més de 45 anys avui en aquest país li costa molt trobar feina.
Tot i que l'esperança de vida va creixent.
Sí, és una paradoxa
total.
De les grans qüestions hi ha l'equitat, i hi ha l'augment de l'esperança de vida, un altre dels grans temes, i la gestió de la diversitat. En el nostre cas, a més, el canvi de model productiu. Però grans temes de civilització universals, del nostre punt de vista, són aquests tres. Equitat, esperança de vida, amb lo bo i amb lo complicat que pot suposar el tema, i gestió pacífica i correcta i digna de la diversitat. Insisto, ja en el nostre cas, a més, recuperar o construir o reconstruir un model productiu adient. Doncs, paradoxalment, malgrat que l'esperança de vida augmenta, les persones dites grans amb la terminologia del mercat laboral els costa molt trobar feina. Doncs estem polaritzant també esforços i recursos i enginy i imaginació i aliances, i això és molt estimulant. O sigui, per exemple, el programa Incorpora, que aquest és el nom del programa d'inserció laboral, anys enrere les entitats, hi havia una certa desconfiança recíproca entre entitats socials i empreses. Caricaturitzant, per exemple, les entitats socials eren una colla bona gent, però que no eren massa professionals, i caricaturitzo, i per les entitats socials, les empreses, una colla de gent que només buscava benefici i res més. Nosaltres els hem posat en contacte, s'han conegut, s'han anat prejudicis i treballem plegats, entitats socials, empreses, obra social, cada cop de manera més eficient, i les entitats al seu torn s'han acostumat, o ens hem acostumat plegats, a treballar en xarxa i a optimitzar recursos. Això permet, però entre el 2007 i el 2011, els recursos invertits per l'obra social en el programa d'inserció laboral han augmentat d'ordre de magnitud un 50%, però els resultats han augmentat més del 100%. Que és genial, és perfecte. O sigui, guanyar amb eficiència i ser més útil en un tema com aquest és el millor que pot passar.
I guanyar amb suport, no?
Sí, guanyar amb suport, guanyar amb això, complicitat. La xarxa cada cop és més densa, més arrelada, i és una de les conseqüències, diguem, estimulants de la crisi.
Doncs, senyor Jaume Lanaspa, director de la Fundació La Caixa, és entusiasmador pensar que hi ha aquests 500 milions d'euros anuals invertits en tots aquests temes, que tot i així segur que a vostès els agradaria més poder tenir més pressupost, perquè segur que quan un es posa a mirar hi ha tantes coses per fer. Però el que és més estimulant és això que apuntava, saber que vostès poden ser també, o són també, un generador de sinergies perquè altres persones, doncs, i les empreses també es comencin a comprometre amb la situació actual que tenim, no només actual, sinó com a ciutadans i com a persones. Els felicitem des de Plusvàlua. El convido, si vol, a restar amb nosaltres per comentar l'actualitat econòmica.
Perfecte.
Moltes gràcies. Doncs passem a publicitat i en breus segons continuem.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell. Cada diumenge a 8:45 del matí comentem l'actualitat diocesana. Esdeveniments, notícies, entrevista i agenda de l'àmbit eclesial. Església d'Urgell, presentat per Carme Bonet. Cada diumenge a 8:45 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Subscriu-te a la informació que ens uneix i ens enforteix. Ara, per cada nova subscripció al Setmanari de Catalunya Cristiana, t'endús 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Més informació al 93-409-2810. 93-409-2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació. Subscriu-t'hi. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Doncs seguim aquí a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, ara comentant l'actualitat econòmica. Xi Jinping, pròxim president xinès, visita els Estats Units per enfortir les relacions bilaterals.
Durant una trobada a la Casa Blanca, el president nord-americà Barack Obama ha advertit que Pequín ha de respectar les regles comercials i els drets humans i ha posat èmfasi en la necessitat d'unes relacions comercials més equilibrades entre els dos països i amb el món. I és que els Estats Units volen enfortir les relacions amb el gegant asiàtic, però alhora necessiten preservar la seva economia.
Alfredo Pérez Rubalcaba ha comunicat a Mariano Rajoy que el seu partit presentarà una esmena a la totalitat de la reforma laboral.
Després d'una reunió a la Moncloa ahir, el líder del PSOE va afirmar que no creu que hi hagi gaire marge per a l'acord sobre la reforma laboral, després de constatar que tenen una profunda discrepància en aquesta matèria. Tot plegat després que Rajoy admetés que les reformes impulsades no produiran efectes a curt termini per la situació de l'economia espanyola i per l'entorn internacional, però que establiran les bases per créixer de manera sostenible en el futur.
I avui, tal com comentàvem a la introducció, s'ha aprovat la reforma del sistema financer amb els vots del PP, del PSOE i de CiU.
El Congrés dels Diputats ha aprovat per decret llei la reforma del sector financer pel seu sanejament. La nova llei obligarà les entitats financeres, segons ha anunciat avui mateix el ministre d'Economia, a fer una previsió de 52.000 milions d'euros davant possibles pèrdues en el mercat immobiliari. També està previst que es puguin fer més fusions entre les entitats menys solvents.
L'economia europea recau amb 5 països de l'eurozona en recessió.
El PIB dels països de la moneda única va caure un 0,3% al quart trimestre de l'any passat. Bèlgica, Itàlia i Holanda van confirmar la seva entrada durant l'últim trimestre i es van sumar a Grècia i Portugal, que ja es trobaven en aquesta situació. A més, la meitat dels 17 països de la Unió Monetària registren taxes negatives de creixement.
I el PIB català cau 4 dècimes l'últim trimestre i Mascollell admet que caldrà ajustar els pressupostos del 2012.
L'evolució de l'economia catalana ha tornat a entrar en signe negatiu i, tot i tancar l'any amb un creixement del 0,7%, el PIB va caure 4 dècimes els últims mesos del 2011. El conseller ha reconegut que haurà de revisar la xifra de creixement del 0,8%, ja que els comptes es van fer amb les previsions d'ingressos que va facilitar l'anterior executiu espanyol el passat mes de juliol.
Males notícies també de Moody's. Moody's rebaixa la qualificació del deute de Catalunya fins a un nivell del bo porqueria.
Així és, la firma nord-americana ha passat la qualificació del deute català fins a un punt que significa que existeix un moderat risc de crèdit. Aquesta disminució en la qualificació del deute és conseqüència de la rebaixa que la mateixa agència va aplicar dimarts a l'estat espanyol. Tot plegat, després que en l'última pujada de l'IRPF, Catalunya es converteixi en una de les comunitats amb la pressió fiscal més alta i s'equipara en països com Dinamarca, segons conclou l'estudi Panorama de la Fiscalitat Autonòmica 2012. L'informe, que ha presentat el Consell General de Col·legis d'Economistes, conclou que l'elevada pressió fiscal resta competitivitat respecte a d'altres zones de l'Estat.
A més, avui la borsa s'ha desplomat, Blanca.
Així és, l'IBEX 35 s'ha desplomat un 2,1% al tancament de mercat i s'ha desinflat fins als 8.558 punts. Arrossegat pel càstig sofert per la banca, principal damnificada de l'amenaça global de Moody's al sector, i el mateix dia en què es tornaven a permetre les posicions curtes prohibides des de l'agost del 2011. Al mercat de deute públic, la prima de risc espanyola s'ha relaxat fins als 347 punts bàsics, després d'arrencar la sessió a prop dels 380.
Doncs moltes gràcies, Blanca. Comentarem aquesta actualitat amb els nostres contertulians d'avui. Tenim amb nosaltres el senyor Lluís Alegre, el senyor Enric Oliver i continuarà amb nosaltres també. Jaume Lamanàs passarà aquí en un segundet.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tots els colors de la terra i de l'aigua que són suaus en aquesta hora incerta.
Doncs amb aquesta melodia suau, dolça, M'agradaria que comencéssim per una de les bones notícies del dia, de les, entre les que tenim, doncs una de les bones, que és l'aprovació de la reforma del sistema financer amb els vots del PP, del PSOE i de Convergència i Unió. Tenim amb nosaltres el senyor Lluís Alegre, membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, economista. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Com veu aquesta aprovació? Vostè des del seu, a més com a exconseller de la Generalitat de Catalunya.
Una aprovació, a més, en la que es vegi que hi ha una àmplia part dels grups parlamentaris que hi coincideix, això és positiu. Com, per exemple, i permeti'm que surti una mica d'estudi, vaig veure positiu que l'entrevista que van tenir ahir el president del govern i el
de
principal...
De 4 hores.
De 4 hores, pues, bueno, que es parlin i que, a més, veguis que surtin... Abans es barallaven, doncs ara diu, escolti, discrepem amb això, però estem d'acord amb l'altre. Per tant, em sembla que això és el que hem de demanar. Que més que fer manifestacions catastrofistes, el que es facin són passos per generar confiança i mirar d'acostar posicions. I aquesta no és una mostra. Una llei que és important, perquè en el fons és ordenar el sistema financer, que veguis que els dos principals partits de l'Estat espanyol, Convergència i Unió, sempre amb els temes econòmics ha apostat per la via positiva de fer una societat que sigui viable, doncs això em sembla que és bo.
Tenim també amb nosaltres senyor Enric Oliver, economista. Bona nit.
Bona nit.
Vostè què opina d'aquesta reforma laboral i les mesures que aplica?
Bé, jo crec que ve una miqueta tard, però bé, és un pas endavant. S'ha d'aprofundir molt, s'han de deixar ja enrere tots els vicis que portem d'una legislació laboral de fa molts anys, d'èpoques que ja no volem de cap manera que tornin, i penso que si el camí és després és constant en aquest camí, penso que arribarem a tenir un mercat laboral molt més àgil del que tenim fins ara.
Tenim també amb nosaltres, s'ha quedat amb nosaltres, de fet, el senyor Jaume Lanaspa, director general de la Fundació La Caixa. Vostè que està dintre del que és el sector financer, com veuen, com es veu aquesta reforma financera?
Jo puc tenir amb el que deia el senyor Alegre, una reforma que té el suport del PP, el PSOE i Convergència i Unió, és molt probable que vagi en la bona direcció, i realment en aquest cas hi va accentuar la confiança, això dels famosos mercats, el sistema financer espanyol, que han estat probablement objectivament maltractats. Això és una impressió molt personal, perquè la concessió externa del nostre país no és la que el país, des del punt de vista dels fonamentals, es mereix, i a l'interior del país la concessió del sistema financer espanyol probablement tampoc és la que objectivament es podia mereixer. Però les agències de rating són bastant pendulars. Lehman Brothers tenia una doble A, si no em feia de memòria, el dia abans de fer fallida, l'any 2008, no?
Això és el que, bé, una de les coses que qüestiona.
Això obliga a ser, diguem-ne, relativament incrèdul, relativament escèptic o agnòstic, almenys, respecte als dogmes de l'agència de rating. Però, en tot cas, com que la realitat és la que és bo, i estic absolutament d'acord en l'afirmació davant del senyor Alegre, és bo que en el nostre país s'hagi adoptat aquesta reforma amb aquest ampli consens parlamentari.
Jo no sé si en podríem dir, perquè hi ha hagut hem mencionat com tres notícies, no? Per un cantó, pues, l'aprovació del sistema financer, a més amb aquesta unanimitat àmplia per part del Congrés, la rebaixa per part d'unes agències, i que l'Estat espanyol avui ha pagat més quan ha tingut d'anar a demanar diners. Per tant, és possible que aquesta notícia d'aquest acord financer, de dir aquesta gent van a la una i faran el que podran, no faran miracles, però almenys es posen d'acord per treballar, pot haver pesat més que no pas el que han dit uns senyors en un despatx a base d'uns informes i baixem la qualificació? Pregunto.
Sí.
Què n'opinen?
Home, realment jo penso que sí, que... I és que fins i tot abans estava pensant, home, si Moody's està llegint, està sentint les notícies que estem donant, potser encara el baixarà més, perquè realment les notícies han sigut bastant desastroses, no?, en general. La realitat és que l'empresariat té una dinàmica, i especialment en aquest país, una dinàmica molt diferent de la que surten les notícies, que surten els diaris, i gràcies a Déu, perquè si no, malament aniria, no? sigui, realment estem en una època de canvi, molt profund, i el que sí està clar és de que molts dels negocis que fins ara eren han deixat de ser. Vull dir, no cal que posem exemples. En podem posar molts, però no cal que posem exemples. Però el que sí està clar també és de que l'empresariat ha reaccionat, i ja les empreses, especialment les empreses catalanes, estan exportant molt més, i el que no poden aconseguir en el mercat interior ho van a buscar als mercats que realment hi ha. Això és el que hem d'intentar motivar a partir d'ara, la creativitat i poder pujar la productivitat del país. I això no és cap objectiu inassolible, es pot aconseguir.
A mi m'agradaria preguntar-los, perquè quan un llegeix una mica la reforma del sector financer, disculpi'm que insisteixi sobre el tema, sí que hi ha unes bases que senten precedents, perquè el més important és haver arribat a aquest pacte, no? I haver tocat un sector que sempre doncs, ha estat com una mica apartat, no? En aquest sentit. Això pot fer que es generi un amic, plantejo, pregunto, podria ser que fos un primer pas de l'administració pública de dir les coses potser s'han de fer d'una altra manera, més en el sentit de valors, em refereixo.
Bé, sens dubte, aquí hi ha unes accions que em sembla que, vull dir, últimament en els mitjans de comunicació s'ha parlat d'una manera molt... En fi, ara no voldria castigar ningú ni qualificar ningú, no? Però amb uns certs alarmismes, amb una certa exaltació del drama, no? I hi ha mals que no volen, massa publicitat, sinó que el que volen és acció, no? Evidentment hi ha hagut un desgavell amb el tema financer, vull dir, els interessos baixos han generat el que dèiem abans, que tothom es veia amb cort, i a més no només t'hi veies amb cort, sinó que a més t'ho brindaven, i pràcticament si algú era tan, diríem, lúcid que deia que no, semblava com per ingenu, no? Que desaprofitava una ocasió, no? Bueno, després hi ha hagut pues, tot el tema de les retribucions. Cada organització és molt lliure, naturalment, i quan hi ha grans riscos, pues, que la responsabilitat sigui retribuïda, evidentment, això em sembla que s'ha de fomentar, vull dir, perquè no tothom té la mateixa responsabilitat, i la responsabilitat, pues, per tant, a favor de que hi hagi una diversitat. Ara, han aparegut coses que evidentment fan mal, i el fer mal, llavors s'han de prendre mesures. I pagar just per pecador, no ho sé, però que convenia una certa ordenació, i jo aquí amb aquesta taula ho he dit alguna vegada, lamentar-ho que inclús el Banc d'Espanya en el seu moment doncs no ha actuat, segons la meva modestíssima opinió, amb la diligència que hagués tingut d'actuar o amb l'energia que hi ha d'haver actuat, no? Dit això, doncs em sembla que evidentment aquest tema és un tema que requereix ordre, i les institucions financeres constitueixen la sang del nostre sistema, i per tant hem de procurar que sigui sana.
Sí, senyor Lluís Alegre planteja els temes molt clars.
Sí, jo anava a abundar una mica més amb el que deia el senyor Alegre, no? Vull dir, amb el tema de responsabilitats hi ha dos tipus de responsabilitats, no? Les responsabilitats per acció i les responsabilitats per omissió, no? I aquí jo diria que, diguem-ne, portem massa temps en el que les responsabilitats per omissió, diguem-ne, s'han difuminat.
Queda allà, queda la qüestió en l'aire, però evidentment lliga amb l'entrevista que fèiem, el senyor Lanaspa comentava, no? No és una responsabilitat d'on hem arribat només del sector financer, perquè aquesta omissió i aquesta voluntat també de consum de les persones, no? En el seu moment donat d'acceptar crèdits que sobre els papers no s'aguantaven, doncs tampoc no és la més adequada.
És que vostè ho ha comentat abans, no? El tema dels valors. És a dir, una mica allò de que... A més, aquell espot d'aquella institució financera
ho
sintetitzava totalment, no? Però tot el que vols, començant pels papàs amb els nens quan és l'hora de comprar, què vols? Endavant, no? No? Jo crec que s'ha de saber dir que no. I el no, quan és coherent, és formatiu i, a més, és positiu. I per tant, ara tenim un mal, i no vull ser alarmista, perquè ho hem de ser positius, que costarà. I llavors, tantes vegades hem dit, a través de l'educació i de la formació i dels plans d'estudi i de l'exigència amb el que va estudiar, vull dir, allò d'aprovar perquè has assistit a classe, no, prova si coneixes la matèria. I, per tant, tota una sèrie d'accions que hem anat navegant, semblava que tot era còmode, ens hem anat engreixant i ara toca primar-nos. I, per tant, val més fer-ho i fer-ho amb energia. I aleshores també em sembla que amb tot aquest tema, la qüestió del tema laboral, doncs jo també ara quan sento és que hi ha d'haver consens. Escolti, han estat les organitzacions que han de fer el consens, tant les patronals com les sindicals, mesos i mesos parlant, i sempre estaven amb el mateix. Escolti'm, arriba un moment que diu, escolti'm, hi ha un foc, s'ha de pagar, la pago. O, escolti'm, per tant, em sembla que també serà positiu. I, per altra banda, per no ser catastrofista, tot el revés positiu, és un projecte que entra al Parlament, de moment és vigent perquè és un real decret llei, però llavors, bueno, hi haurà una discussió parlamentària i això permetarà, doncs, que faran una esmena a la totalitat, podran fer esmenes parcials, i si són coherents, doncs, però ara toca fer-ho. A casa, a vegades, tothom volia ajudar la mare a la cuina. Però quan era l'hora de dinar, la mare em deia tots fora, i llavors es posava els fogons i llavors dinàvem. Perquè mentrestant el que fèiem era enredar. Per tant, una mica ara ha sigut aquell moment de dir tots fora, tal, i ara qui faci aportacions que siguin positives, òbviament, jo estic segur que les inclourà.
Què n'opinen vostès de la reforma laboral aprovada el divendres?
Em permet fer una referència a retribucions? És que ara m'ha vingut al cap una cosa que vaig llegir l'estiu passat, que deia que Plató havia establert com a criteri de forquilla de retribucions 1 a 4. Que ja això fa molts anys. 1 a 4. Però bueno, a l'última campanya electoral, Izquierda Unida proposava 1 a 3,5. Que em va intrigar moltíssim, però bueno, són més platònics que Plató. Està bé. No, està molt bé i és molt respectable, i a més és molt curiós perquè és 1 a 3,5, precisament 3,5, i em va intrigar com hauran fet per calcular exactament del 3,5. Però bueno, Plató, i això és històric, 1 a 4. Però veure un banquer, que és molt conegut, que es deia John no sé quantos Morgan, el J.P. Morgan,
sí, sí.
A final del segle XIX, que avui hi ha una banca que continua portant el seu nom, va pensar que això de Plató potser era massa optimista, bueno, no sé si havia llegit Plató, però ell va proposar 1 a 20, és a dir, que era més estimulant, més realista i més just, però més equitatiu, per resultats efectivament no són iguals, 1 a 20. L'Henry Ford va anar a 1 a 40, a mitjà, bueno, una mica més tard, bueno, 1 a 40. El Peter Drucker, que alguns de nosaltres, economistes, havíem llegit de joves, bueno, fa uns quants anys, va tornar a baixar 1 a 20. És un sociòleg, pensador, i conferenciant, que va ser molt conegut i molt publicat, va tornar a proposar 1 a 20. Als Estats Units, la diferència entre un obrer i un director general, als anys 80 era 1 a 150. Els havia anat una mica més enllà del que preconitzava el Peter Drucker o el J.P. Morgan o de Plató. Però és que ara, el 2010, havien arribat a 1 quasi 500. A Espanya no hem arribat tan lluny, ni molt menys, però ni moltíssim menys. I em sembla bastant evident que potser l'1 a 4 no respon prou bé a l'època i potser no és prou equitatiu, però també és bastant evident que l'1 a 500...
Amb un 1 a 4 segurament no pujaríem a cap avió.
Exacte. Expliquem una mica, orientem una mica els oients que potser no ens puguin estar entenent. 1 a 4 representa, doncs, això, no? Com explicava el senyor Lanaspa, 1 seria el sou mínim i 4 seria el sou màxim.
Exacte. Exacte. Amb aquest paràmetre jo no pujo cap avió. El comandant, sisplau, vull dir que estigui ben format, que s'hagi invertit en la seva formació, i que tingui, evidentment, que la seva responsabilitat se li consideri.
Però també no deixa de ser curiós que un director general d'una entitat financera cobri més que un president d'un govern. No? També, no, com a responsabilitat, parlant de responsabilitat.
Potser, llavors potser aniríem a que la política està mal pagada. No. Escolti'm, i ho dic perquè he tingut responsabilitats i sé el que era difícil agafar gent amb valua, perquè deien, mira,
escolta,
tinc una família, tinc unes responsabilitats, algo sí, tant no puc permetre, la família no, des que no puc baixar, i per tant també hauríem de veure a vegades que ens esgarrifem per coses que, evidentment, no, hem d'anar al tanto amb això. És a dir, que jo crec que la política l'altra cosa és que ha de ser ben feta. A més, amb un director general, si és que porta molt bé l'empresa, i tant que s'ho mereix. Ara, el que no és correcte és pagar molt i anar malament.
M'interessa molt aquest tema que acaben de treure, perquè el que una mica es rumoreja, es parla, és aquesta devaluació a través dels salaris. És a dir, el concepte de que progressivament, com que van reduint-se els salaris, és una manera, d'alguna manera, de devaluar la moneda. Com veuen vostès aquest tema?
Jo penso que el problema número 1 que en aquest moment s'està donant és de que els que estan patint no són els extrems, estan més a la classe mitjana, no? Realment el que hi ha és un empobriment bàsic de molta classe mitjana, no? I això realment és molt, entre altres coses, molt perillós des de tots els punts de vista, eh? Perquè el que aguanta realment un país és precisament aquesta classe mitjana.
Estic totalment d'acord.
Sí, sí. I què caldria fer en aquesta situació per aguantar aquesta classe mitjana i que no hi hagués tant, potser no un 1 a 4, no, que deia el senyor Alegre, jo no pujo un avió, sí, però potser no un 1 a 500.
Sí, aviam, la política retributiva és un instrument, això està clar, és un instrument. Però, esclar, aviam, la retribució d'alguna manera té d'estar d'alguna manera vinculada a la productivitat. Aquest és un principi que crec que tots estarem també d'acord, no? Una part important de la productivitat ve donat precisament per la dimensió de l'empresa. I un dels problemes que bàsicament tenim en aquest país és que la dimensió de les empreses és molt petita. I això és una cosa que només té una solució. I tornaré a reiterar-me amb el que he dit abans. S'ha d'exportar. Ens hem d'enterar que l'economia està oberta les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. I, per tant, els mercats que tenim al nostre abast són tots els mercats. I hem de buscar la manera de que les empreses i, per tant, els treballadors estiguin formats i estiguin preparats precisament per aquesta situació.
Avui ha sortit una notícia que és bona, aquest migdia, de que en aquest moment el saldo comercial amb Europa per part de l'Estat espanyol és positiu. Què vol dir? Que exportem més que importem. No? Ja va bé, a Europa, que fins ara...
Sí, sí, cosa que és extraordinària.
A determinats països, no, a Europa. Sí, sí. Per tant, em sembla que algú hi ha d'haver.
Queden gairebé 3 minuts per acabar i m'agradaria, amb tots aquests temes que treuen, l'exportació, la relació d'Europa amb el món, que em diguessin breu, amb una frase, com veuen tot aquest posicionament de la Xina amb el seu vicepresident, el pròxim president xinès, la relació amb els Estats Units, el paper que exercirà en el futur. Senyor Alegre.
Doncs dir amb els nostres d'Europa, aneu al tanto, moltes reunions i poques decisions, perquè aleshores des de fora, vull dir, allò d'Europa, Estats Units i el sud-est asiàtic, doncs quedarem al marge. I per tant, més aviat una crida, una apel·lació als nostres polítics europeus, alemanys, francesos, dir, escolteu, tantes reunions, tantes tal, si no hi ha decisions, quedarem marginats. Estem quedant marginats.
Aviam, jo crec que el problema que sembla que hi ha és que Xina té una economia molt tancada en si mateixa. Crec que s'ha d'obrir i hem de buscar el sistema. Segurament el lògic és que hi hagi una bona col·laboració entre Estats Units i Xina perquè realment aquesta obertura també arribi.
Senyor Lanaspa.
Hi ha un fet indiscutible, que és el paper emergent i creixent de Xina. Però ja vaig sentir un expert de cara nostra, que es diu Alfred Pastor, que explicava que algun dia la Xina, com que la Xina té sous molt baixos i molta productivitat, es menjarà tot el món. Algun dia, doncs cal veure quan, algun dia les classes mitjanes xineses aniran emergent, els salaris augmentaran, hi haurà reivindicacions socials i es anirà reequilibrant. El que cal fer és exportar a la Xina, tenir presència de Xina, les empreses espanyoles que tenen capacitat de tenir-ne, ja en tenim fortunament moltes, cada cop més, i competir des de casa nostra i també a casa seva tant com puguem i podem.
Aviam si és així. Doncs nosaltres ens acomiadem ja, senyor Jaume Lanaspa, director general de la Fundació La Caixa, senyor Lluís Alegre, exconseller de la Generalitat i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, senyor Enric Oliver, economista, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Ha estat un plaer i fins la propera setmana.